Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom, comença el programa Economia en Valors. Avui, la festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de l'Arquebisbat de Barcelona. A finals de setembre, finals de collita, tenim els patrons de les principals ciutats, com Santa Tecla de Tarragona, que passa ahir, Sant Miquel de Lleida, que és el dia 29, i la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, que és demà. I el mes que ve, Sant Narcís, patró de Girona. Sabíeu que la Mare Déu de la Mercè va ser nomenada capitana general de Catalunya de les forces de Catalunya el 1914 per defensar la ciutat enfront a l'exèrcit de Felip V? Els parla Salvador Aragonès i desitjo a tots vostès per les festes patronals, allà on toquin, allà on siguin, que siguin molt feliços. Avui tindrem quatre entrevistes per parlar de diferents temes econòmics i socials. En primer lloc, l'empresa Assisted, dedicada a l'assistència de les persones amb necessitats, ja sigui a domicili o treballant amb els organismes de salut pública. S'atén la persona en tasques com higiene, neteja corporal, preparació de menjars, realització de compres o acompanyaments nocturns a l'hospital. Pensa duplicar la seva facturació per l'any que ve, 2021. Ens ho explicarà el senyor Pere Solanelles, president i CEO, conseller delegat també de l'empresa, amb un llarg currículum com a emprenedor i empresari d'empreses deportives i assistencials durant 17 anys. En segon lloc, parlarem amb un exdirigent de la Caixa, avui jubilat, 40 anys, treballant en aquesta institució, sobre els perills de la fusió amb Bankia. Vol preservar per damunt de tot l'obra social que queda garantida segons els nous dirigents. Es tracta de Joan Maria Solà, economista, i que va ser director del Servei d'Estudis de la Caixa de Pensions i secretari del Comitè de Direcció i director de personal. I finalment tindrem l'economista Pere Guinjoan, que ens parlarà dels tipus d'interès i dels plans de pensions privats. La cançó que hem escollit avui és molt coneguda per tots vosaltres, per tots vostès. Queen, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Carry on, does nothing really matter?
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Gràcies al grup Queen, que tan bones cançons i peces musicals ens ha deixat. I ara, com a música de fons del programa, hem triat balades romàntiques gravades aquest any 2020 en ple coronavirus. Comencem les entrevistes amb el senyor Pere Solanelles, CEO, president i conseller delegat de l'empresa Assisted. Bon vespre, senyor Solanelles.
Bon vespre, Solo, com estàs?
Molt bé, aquí estem, diríem, en forma, eh? Senyor Pere Solanelles, vostè acaba de ser nomenat president i conseller delegat d'Assisted, dedicada a l'assistència domiciliària de les persones amb necessitats. Diu que té previst duplicar el volum del seu negoci fins a arribar als 20 milions d'euros el pròxim exercici. Això és...
Bueno, nosaltres... bon vespre a tothom. Sí, nosaltres tenim una projecció de duplicar pràcticament la nostra facturació quan extenguem el nostre negoci a fora de Catalunya, sobretot tenim previst l'any que ve anar a Madrid a instaurar Assisted a la Comunitat de Madrid. I això farà que el nostre negoci es dispari en facturació i que doblem pràcticament la facturació que estem fent en aquest moment només a Catalunya. No?
Perquè ara només estan a Catalunya.
Exactament.
Vostès treballen territorialment, però quantes agències tenen a Catalunya?
Nosaltres tenim delegacions. Tenim
delegacions.
Més de 10 delegacions a Catalunya. I aquestes delegacions el que fan és ajudar-nos a extendre el nostre negoci arreu del nostre territori. No?
Val.
I creiem que és la fórmula idònia per extendre'ns i arribar a totes les llars que ens ho demanen, no? Que són moltes.
Sí. El coronavirus afavoreix empreses dedicades a l'assistència domiciliària, senyor Solanelles?
Digui'm?
Si el coronavirus afavoreix a les empreses dedicades a l'assistència domiciliària.
Bueno, jo aquesta pregunta no sé si és una mica complicada de contestar. Jo crec que el coronavirus no afavoreix a ningú.
Sí, l'entenc, sí. Està mal feta la pregunta, diu vostè, i estic d'acord. Jo em referia si durant el coronavirus, diríem, ha fet que moltes persones, en lloc d'anar a residències, doncs prefereixin tenir l'assistència al seu domicili.
Sí.
A través d'empreses com la de vostè.
El coronavirus... ha afectat aquest sector, aquest tercer sector, ha afectat considerablement, sobretot perquè ha afectat a les residències on estaven aquestes persones. No? I això fa que aquestes persones vulguin més estar a casa que en residències.
Clar.
Quan estan a casa necessiten aquesta ajuda i aquesta assistència domiciliària, i aquí és on entrem nosaltres a prestar aquest tipus de servei,
sí.
Unes condicions molt difícils, amb unes condicions realment que són d'esforç per part de l'assistent i per part del cuidador, i també de confiança per part de les famílies. Nosaltres, sí. Com que portem tant temps, creiem que aquesta confiança que tenen les famílies amb nosaltres és una confiança que, malgrat el coronavirus, segueixen confiant en nosaltres i segueixen demanant-nos aquests serveis, aquesta vegada a casa, no a les residències, sinó a casa, perquè avui en dia aquestes persones han escollit més estar a casa, més segures que a les residències on ha passat tots aquests...
Segurament. A més, les persones grans volen estar a casa seva, no volen sortir de casa, no?
Clar.
Quin tipus de serveis donen més habitualment?
Bé, donem... nosaltres donem el servei d'assistència a la llar, és a dir, d'assistència en el domicili. I aquest tipus d'assistència en el domicili és una assistència que la podem dir d'acompanyament, la podem fer a persones grans, però també no només a persones grans, sinó a persones que necessiten aquest tipus d'assistència per qualsevol altre motiu.
Sí. I quin cost tenen aquests serveis? Em pot posar alguns exemples, senyor Sobrenelles?
Bé, és que el cost, li podria posar exemples, però el cost depèn molt del tipus de...
Depèn del tipus de servei, clar.
Clar, perquè depèn molt de que la persona necessiti un tipus... Per exemple, li poso un exemple, no? Hi ha una persona que s'ha de mobilitzar, una persona que no té mobilitat a la casa, no? Una persona, etcètera, o sigui, hi ha moltíssimes... varietats, i nosaltres de cada una de les varietats en tenim un preu. Llavors, ara parlar de preus, jo crec que potser no tocaria, però sí que tenim packs,
sí.
d'hores a la gent que ens contracten i que són molt, surten molt econòmiques, perquè els ajudem a aconseguir ajudes administratives que...
També fan això, sí.
Que nosaltres ajudem a la gent aconseguir aquestes ajudes de la Generalitat o del servei que pertoqui, que són ajudes de prestació econòmica vinculada, que es diu, que el que fan és abaratir aquests serveis i els surten molt més econòmics.
Sí, i els seus treballadors...
Aquesta feina no d'intermediació, sinó d'ajuda a aconseguir aquestes ajudes, no?
Això és molt interessant, sí. Els seus treballadors han de ser molt professionals, han entrat també en el món de la sanitat pública i privada durant aquest servei, senyor Sobrenelles.
Molt. Nosaltres treballem sobretot en l'àmbit privat, però el nostre centre, el core del nostre negoci, són els nostres, nosaltres en diem, assistents. Nosaltres estem creant, fixi's una cosa molt important que li vaig a dir, estem creant una professió de tot això, és a dir, estem creant una professió, i això té una importància capital en qualsevol sector. I com que estem creant aquesta professió, nosaltres el que tenim clar que el core del nostre negoci és el nostre assistent, és el nostre treballador, és la persona que acompanya la persona que el nostre client. I com que creiem això, doncs hem fet tota una sèrie de polítiques internes de projecció i formació d'aquest tipus de...
Sí, vostès formen els treballadors.
Perquè siguin adequats.
Vostès tenen un pla de formació dels treballadors.
Sí, tenim un pla de formació i tenim una acadèmia per formar en aquests treballadors.
Sí.
I aquesta acadèmia és única a l'estat espanyol perquè estem especialitzats en formar gent que estem creant aquesta professió.
Sí.
No sé si ho entenc, eh?
Quin és el futur del sector de l'assistència a les persones? Es deu a un envelliment molt ràpid de la població?
Bé, creiem que, clar, evidentment això està clar. Les piràmides d'edat fan això, que les poblacions estan envellint-se per un costat. Per un altre costat, la gent no vol anar als hospitals i nosaltres creiem que els domicilis seran una oportunitat de prestar serveis en el futur. I per això nosaltres ens hem especialitzat en assistir aquest tipus de persones en els seus domicilis, perquè creiem que persones grans i domicilis són els dos eixos fonamentals de creixement en aquest tercer sector.
Sí, sí. I vostè ha treballat en el sector de l'esport.
Sí.
I continua treballant-hi, continua dedicant-s'hi.
Tinc interessos també en el món de l'esport, però fixi's que són interessos molt paral·lels i molt semblants.
Ah.
Per què? Perquè al final són prestacions de serveis, per un costat, i dos, perquè al final la voluntat és millorar la qualitat de vida de les persones. I a través de l'esport, a través de l'assistència, a través de prestar serveis de millora de qualitat de vida, és el que jo sempre m'he dedicat i ara estic orgullós de poder-ho fer assistent.
És una feina ben engrescadora, senyor Solanelles. Doncs bon vespre, que tingui el final de la Diada de la Mercè, que tingui un bon fi de setmana també. Passi bé.
Moltes gràcies a vostè. Salvador.
Adéu.
A la Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
I tenim aquí en els estudis el senyor Joan Maria Solà, dirigent de La Caixa, avui jubilat. Bon vespre, senyor Solà.
Bon vespre.
Vostè va escriure un article al periòdico diumenge passat, potser des de la nostàlgia. De què està preocupat, senyor Solà?
Bé, en aquest article...
De la fusió, preocupat per la fusió d'aquesta.
Evidentment. En aquest article jo que intentava expressar que les informacions que van arribant sobre la fusió o absorció per part de CaixaBank sobre Bankia han creat una certa inquietud. I per què han creat aquesta inquietud? El banc forma part important i consubstancial del conglomerat de la Caixa i la seva trajectòria futura preocupa el ciutadà. De fet, la Caixa durant més de 100 anys ha actuat a Catalunya i per tot el que ha anat fent al llarg del temps, això és el que jo explico en un article, quasi és un repàs històric de les accions de la Caixa a Catalunya, ha fet que d'alguna manera el ciutadà, el català, senti la Caixa com a cosa pròpia. Senti la Caixa com que, bueno, doncs en els seus moments va fer esforços molt importants per la cultura catalana en el moment de la transició. En temps, tirant més enrere, l'obra social de la Caixa va ser molt important en els aspectes culturals i sanitaris de Catalunya, amb la creació de més de 100 biblioteques al llarg de tota la geografia catalana, l'expansió de obrint oficines arreu de Catalunya, oficines que segurament en aquest moment ens dirien que no són rentables, però que en canvi eren un intent d'estar present a tot arreu, efectes de que la gent no se sentís aïllada des del punt de vista d'atenció bancària, d'atenció dels seus diners. Tot aquest conjunt d'accions que culminen, doncs, per exemple, doncs, hi ha un fet paradigmàtic amb el Josep Maria Puyal al futbol en català, el va promocionar la Caixa, la Volta Ciclista a Catalunya, tota una sèrie d'accions que fa que la gent realment sentís com la Caixa una mica com a cosa pròpia. Doncs lògic és en aquest moment en què es parla d'una fusió
absorció,
del banc.
Fusió, absorció.
Fusió o absorció del banc, que forma part del banc, que en part doncs, el 40% de les seves accions està en mans de la Fundació. La Fundació, de fet, és l'hereva de la Caixa. Doncs fa que la gent pugui pensar, bueno, i què passarà? La Caixa ara, en aquest moment, absorbeix un banc que no precisament sembla que porti, no dic un perdigolala, però sí que ha tingut una trajectòria realment bastant
curiosa,
dolenta,
sí.
Doncs tot això crea un temor. Què passarà en aquest sentit? Aquest és bàsicament, per mi, el que vaig intentar plantejar en aquest
escrit. Aquesta és la seva preocupació. També vostè va escriure un llibre després de treballar 40 anys a la Caixa i haver ocupat càrrecs directius, titulat La Caixa de Pensions 1936-1945, La Caixa de Pensions i la Caixa de Barcelona durant la Guerra Civil i la Postguerra. Aquest va ser un llibre que vostè n'està orgullós d'haver-lo escrit.
Estic orgullós perquè amb aquest llibre vaig poder treure, aflorar tota una història que evidentment era absolutament desconeguda. A veure, jo vaig ser director del Servei d'Estudis i en aquesta qualitat vaig tenir una intervenció en la creació del que és avui dia l'arxiu històric de la Caixa, en aquest moment depenent de la Fundació Bancària. En aquest arxiu ja és riquíssim, perquè abans s'escrivia tot. Jo quan vaig començar a veure tota la documentació vaig pensar, home, aquí hi ha tota una història que es desconeix i que val la pena doncs, que se sàpiga. I vaig començar precisament a tocar aquest aspecte doncs, de la història de la Guerra Civil, que va ser dramàtic per la Caixa i va ser dramàtic per tothom, evidentment, i com es va patir molt a les oficines davant de la Revolució Social. Els hi entraven els anarquistes amb el buscató a exigir diners. Van morir alguns directors d'oficina per les seves idees. I tot això, evidentment, vaig voler-ho explicar.
Era per les seves idees o perquè no els hi donaven els diners?
No, bàsicament perquè penseu doncs, que normalment, clar, el director de la Caixa era una persona de dretes, no?
Sí.
Era una personalitat dins del poble, el capellà i el director de la Caixa i el caporal de la Guàrdia Civil eren les tres personalitats d'aquell poble.
Sí.
Per tant, en un moment d'aquests de convulsió...
Això ha sigut fins fa poc,
Exactament. I en moments d'aquesta convulsió, doncs, va ser un tema perillós, un tema gravíssim.
Sí.
Després, tot seguint aquesta recerca, vaig trobar que a l'acabar la Guerra Civil la Caixa s'havia mantingut fidel durant tot, fidel a la República, perquè evidentment estaven a la zona republicana, i va patir precisament una forta repressió per aquest fet. Es va acusar, per exemple, el director general que es va, amb un Consell de Guerra perquè no s'havia anat. Ell va dir, evidentment, jo no podia deixar la Caixa. I llavors, en aquest sentit, jo penso que era un tema que valia la pena exposar-lo.
Sí.
Tot el Consell d'Administració, evidentment, va ser destituït. El director general, com acabo de dir, va ser condemnat a un cell de guerra, va passar per la Model, que evidentment la Model d'aquell moment no era el Lledoners d'ara, segurament no, als anys 40, i va haver-hi una forta repressió. Més de 50 empleats van perdre el seu lloc de treball i tot això va semblar que era important explicar-ho i és el contingut bàsic d'aquest llibre.
Sí. I després de la història de la Caixa va vindre el referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència ara fa 3 anys, no? Va seguir una fugida d'uns 6.000 milions d'euros a causa de la inseguretat jurídica que això va crear. Caja Madrid se la va quedar a l'Estat enmig d'una gran corrupció i politització d'aquesta caixa, com també d'altres caixes. Es va formar Bankia i li ha estat molt difícil subsistir a Bankia, tot i que s'han fet grans esforços per crear una entitat rentable. I, al final, ha quedat absorbida per la Caixa després, diríem, quasi 10 anys després de que el senyor Rato, que llavors era president de Caja Madrid, es va negar a fusionar-se amb la Caixa.
Bé, el meu temor, precisament, quan intento mantenir les meves inquietuds respecte a aquest tema, és un que penso que realment és preocupant, o pot ser preocupant, tot dependrà, evidentment, de com vagi. la Caixa absorbeix Bankia. Com he dit, Bankia no és un banc realment brillant i hi haurà molts problemes per absorbir-lo, no tant pel procés d'integració, sinó com perquè resoldre els problemes que tingui de solvència. Això requerirà recursos. Llavors, a mi el que em preocupa realment és si els resultats de CaixaBank, després de l'absorció de Bankia, durant un període de temps, poden ser gaire brillants. Aquest és el que em preocupa. Em preocupa perquè, evidentment, la Fundació Bancària, la Caixa, el que és la que té el 40% d'accions de CaixaBank.
I l'Estat en té un 15%, només.
Amb el pas del temps, o sigui, amb l'absorció tira el 30%. Però bé, d'aquest 30% surten uns dividendos que són una bona part, a part, evidentment, de les inversions de criteria, una bona part de la possibilitat d'actuar la Fundació Bancària.
Sí.
Aquesta és la meva preocupació. Si fins a quin punt l'absorció, els costos de l'absorció poden arribar a no dir o reduir o empetitir els resultats de CaixaBank.
Sí.
Aquesta és realment la meva preocupació.
Sí, de totes maneres, el president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner, i també el conseller delegat, el Cortázar, han dit que l'ànima de la Caixa és la Fundació, és a dir, l'ànima de la Caixa és l'obra social, i el que volen és que el nou banc guanyi molts diners perquè la Fundació La Caixa, que és l'obra social, doncs reparteixi bé serveis i ajudi més a la gent.
Si això és
el que...
Si això és així, realment ens en podrem alegrar.
La Fundació La Caixa, els diners de la Fundació La Caixa no són dividendos, són dividendos socials, podríem dir. No poden ser una altra cosa.
A partir d'uns resultats econòmics del banc,
clar,
i dels resultats econòmics de Criteria.
Esclar.
Aquest és el tema important,
sí.
M'enteneu?
Sí, sí, sí.
Perquè jo, de fet, la Fundació, deixeu-me que ho concreti, per exemple, que és molt important. La Fundació La Caixa és un capital social,
sí,
que existia, que era la Caixa, que és patrimoni de tots els ciutadans.
Sí.
Un patrimoni que s'ha anat consolidant al llarg dels anys amb tota l'acció de la Caixa, amb l'expansió i amb el seu creixement.
Però avui és una de les fundacions principals d'Europa.
Per tant,
en
doncs,
sentit,
realment és important el suport econòmic que pugui rebre la Fundació per part de Bankia,
sí,
a efectes que pugui continuar per molts anys fent aquest retorn a la societat d'aquest patrimoni que s'ha acumulat al llarg dels anys, que és precisament la Fundació Bancària.
Bé, de fet, la nova fusió, el nou banc que surt de la fusió, vull dir, al final és una absorció de moltes caixes, és a dir, caixes d'arreu del país, no?
I bé,
llavors, doncs, vull dir que és la filosofia de fons. Hi ha una obra social al darrere, diríem, que és el core business, no?
d'aquesta. Sí, sí, sí.
Però bueno, vostè llavors proposa que la Fundació La Caixa tingui molts dividends, el banc tingui molts dividends perquè la Fundació pugui revertir.
Exactament.
Que en aquests moments són al redor de 500 milions d'euros.
Jo deia concretament, els reforços que s'hauran de fer per reforçar Bankia és el que em preocupa, si poden anar contra els interessos de la Fundació.
Yeah.
Aquesta és la meva preocupació.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Solà, per aquesta seva intervenció, pels seus records de l'època de la Caixa, per la seva activitat historiadora de la Caixa de Pensions. Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, es deia abans, no?
La Caixa.
Bueno, la Caixa és el perquè allò era massa llarg, no? Doncs que tingui bon vespre, que acabi de passar bon dia de la Mercè, i bon dia tingui, bon vespre.
Vale, moltes gràcies.
A la Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món, i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
I ara entrevistem Jordi Pasqual, que ens parlarà de la producció de l'oli, dels baixos preus de l'oli i de l'oliva. Ell és dirigent de l'Unió de Pagesos, precisament en el sector de l'olivera. Bon vespre, Jordi Pasqual.
Hola, bon vespre.
Vosaltres preveieu una disminució de la collita aquest any en un 50%. És molt fort, això. Si a això s'hi afegeixen els baixos preus de l'oli, pinta molt malament, no?
Bueno, sí, pinta malament, però pinta malament des de fa anys, pel tema preus. El que passa és que doncs, aquest any s'ha incrementat una baixa producció perquè venim d'un any molt productiu, l'any passat. A més, hi va haver unes sequeres molt extremes i tot això ha influït que l'olivera té molta memòria i va demanar una mica de repòs i doncs, aquest any se l'ha agafat així, en plan sabàtic, i no produirà tant com estem acostumats.
Però és per tota l'olivera, això?
Sí, bueno, hi haurà finques que produiran molt segur, però com a norma hi haurà una baixada de producció.
Sí, sí. A Catalunya hi ha 5 denominacions d'origen de l'oli i heu anunciat que voleu separar-vos del sector oliver espanyol. Per què? És defensa millor l'oli català anant pel seu compte?
Nosaltres, aquesta afirmació de que es volen separar...
Però això ho diuen els que jo he llegit del...
No ha sortit massa al públic, eh? El que passa és que nosaltres hem de tindre clar que formem part d'un país productor, vull dir Espanya, i fins ara les reunions es fan a Madrid i allí s'hi junten totes les zones productores d'Espanya,
sí,
que aquí inclou la primera del món, que és Andalusia, després hi ha València, hi ha centre d'Espanya, hi ha Catalunya, no? I bueno, totes. I allí doncs, han d'acordar una cosa conjunta. El que passa és que jo sempre he pensat que Catalunya, que això ho he dit en privat dintre el sindicat, que Catalunya haurien d'actuar com a sols, perquè el que passa és que també treballem de diferent manera. O sigui, Catalunya, pels habitants que hi ha i per la producció que tenim, faltaria de producció,
sí,
aquí a Catalunya. El que passa és que el que trobem és que a moltes regions d'Espanya es produeix oli de qualsevol manera, i de molt bo, però vull dir, es fa molta quantitat d'olis de molt baixa qualitat. En canvi, a Catalunya, doncs sempre hem apostat per una collita primerenca, tractar bé el producte, fer uns olis de molta qualitat. I com que treballem conjuntament en tot Espanya, doncs posem tot l'oli dintre el mateix sac i amb les mateixes condicions, i no tenen res a veure moltes vegades un tipus d'oli amb un altre.
Sí, el preu de la mà d'obra encareix molt la collita de l'oliva, segons allà on es trobin les oliveres, no? A Espanya hi ha 500.000 hectàrees d'olivera enmig de muntanyes, a vegades escarpades, i això encareix el preu de l'oliva, Jordi Pasqual.
Aquí ens trobem de que hi ha, en aquest moment hi ha 500.000 hectàrees de zones productores d'oli que estan són desfavorables perquè estan en pendents, no hi arriba el rec, baixes produccions, totes aquestes sèries de coses. I a més, van faltats d'una cosa que era la subvenció que s'aportava amb aquestes zones que eren baixes productives, per ajudar una mica al sector. Jo personalment sóc anti-subvencions. O sigui, m'agradaria que la gent es guanyés la vida del propi producte.
Sí.
Però doncs aquí es trobem de que fa molts anys enrere hi havia la PAC, que era una ajuda, que era per aquestes zones. El que passa és que ho han canviat tot i es va donar una ajuda per la producció. I clar, s'han beneficiat moltes zones molt productores i aquestes que no eren gaire productores, doncs encara li han baixat molt més els ingressos.
Sí.
Que en aquest moment, aquí a Espanya hi ha això, 500.000 hectàrees que, si s'abandonen, han de posar-se al cap, que són 500.000 camps de futbol, posant-se al cap junts, sí, doncs que es deixaran de cultivar les oliveres. Però clar, si es deixa de cultivar les oliveres, que no és l'únic producte que s'ha de fer en aquesta zona, doncs segur que hi hauran les escoles que hauran de tancar, els mecànics que hauran de marxar, els forners que també hauran de marxar. Vull dir que no és que falli només pel sector oli, sinó que 500.000 hectàrees és una borrada. I tot és per culpa d'aquesta mala gestió que tenim des del govern.
Sí. Aquestes 500.000 hectàrees no pertanyeixeran allà a el que es diu a l'Espanya despoblada?
Bueno, és que Espanya despoblada, hi ha moltes Espanyes despoblades, eh? Aquí a les Garrigues també hi ha moltes zones que pateixen el mateix problema, eh?
Sí, la despoblació.
Sí, sí, la despoblació i el problema que estem parlant ara en aquest moment de l'oli, eh?
Sí.
De zones que no surt.
I quin és el problema principal de l'agricultor oliverer d'avui? Per exemple, als Estats Units...
L'agricultor en si, jo diria que no en té cap de problema. El que passa és que hi ha tota una sèrie de política agrària que es fa en aquest país, que és nefasta, perquè s'entra, o sigui, només cal rumiar una mica, que entren aquest any passat, van entrar 200.000 tonelades d'oli que es va pagar a un preu més alt que el que teníem aquí en aquest país d'origen. I si estava a 2 euros, se'n van pagar 2 euros en 10 a fora de Turquia, es va fer entrar aquí perquè l'oli d'oliva tingués un valor més baix durant molt més temps.
O sigui, carai.
I estem al país número 1 en producció d'oli del món.
Sí.
I es va entrar doncs, unes quantitats brutals d'oli d'oliva.
No s'entén això.
No s'entén, però bueno, això passa amb la taronja i passa...
Sí, amb l'avellana, passa...
Productes, eh?
Sí. L'oli d'oliva és aconsellat avui en tota la gastronomia, però el consumidor no sap bé l'alquímia que hi ha darrere de cada ampolla d'oli, de cada garrafa d'oli, també. No s'entén sí. Tanta diferència de preus. Ens pot dir quin és l'autèntic oli d'oliva pur que hi ha en els supermercats?
És molt senzill, eh? L'únic problema que hi ha és la falta de cultura amb el consumidor final. Jo primer, eh? Falta de cultura, jo primer. No vull dir que ningú sigui incul, eh? Però amb l'oli d'oliva hi ha quatre tipus d'oli d'olives, que és l'extra verge, el verge, el llampat i el refinat. Cada un, amb aquest ordre, és de menys categoria. Però el de millor categoria és l'extra verge, que és el més car. Però el més car, vull dir que el pots trobar entre 5 i 6 euros al litre.
Sí.
I un refinat, que és l'últim de baix de tot, que no és l'oliflor, o sigui, el que surt de l'oliva, sinó que ja ha tingut un procediment químic perquè pugui ser ingerit, quan es posa refinat és que prèviament aquell oli no era apte pel consum humà. O sigui, quan anem a les grans superfícies i mirem i posa un tant percent d'oli refinat a dintre d'aquesta ampolla, és que hi ha una gran quantitat d'oli allà dintre que abans del procés no era apte pel consum humà i s'ha tingut de fer un procés químic. I aquest sí. El podem trobar a 4 euros al litre.
Ja. Yeah.
I llavors diràs, bueno, és que clar, són 2 euros de diferència, sí, però una persona en tot un any consumeix 10 litres d'oli. En tot un any...
10 litres.
Consumeix 10 litres d'oli.
Sí.
Que, bueno, dic 10 per fer números justos. Em sembla que estem a 8 litres.
Vaig.
O sigui que amb 16 euros de diferència, bueno, posem 20 euros de diferència, pots estar consumint en tot un any el millor oli que hi ha en aquest moment. Que va ser, clar, quan anem a comprar, si veus una garrafa que val 20 i una altra val 30, diràs, jo potser agafaré la de 30. Ai, la de 20.
Sí.
Però si mires el que consumeixes en tot un any, a lo millor la gent s'ho rumiaria. Amb aquí no vull dir que la gent consumeixi una cosa o l'altra, que cadascú fa allò que vulgui. Però un extra verge que porta infinites coses positives pel cos, i el refinat, no vull dir que t'aporti coses negatives, però no te n'aporta ni una de positiva.
Sí, carai. Doncs, o sigui, comprar l'oli el més car que hi hagi al supermercat.
No, perquè hi ha vegades que s'han trobat que això oscil·la, el mercat oscil·la amunt i avall, depèn de la demanda. Hi ha vegades que ha arribat a ser més car el refinat que l'extra verge.
Sí.
O sigui que això ja és l'aberració número 1, perquè un refinat és el de lo pitjoret que es poden trobar.
O sigui que vostè diu que l'oli ha de tenir un pèl d'acidès.
No. Bueno, això és una altra història. Això ja parlem de coses químiques. L'acidès, com més acidès té un oli, menys categoria té. Perquè
menys.
Són defectes que té l'oli.
Sí, sí, sí.
O sigui, si trobem un oli, això, quan anem amb, amb una gran superfície i diu, jo a punt de 0,4, tot això són decoracions de l'etiqueta. Un oli d'oliva extra verge aquí a Catalunya se'n anem de 0,1 a 0,3 decibels.
Ja.
Però a 0,3 és molt difícil que hi arribi.
Ja.
0,3 decibels.
Amb la baixa producció que es preveu aquest any, bé, tot i que els Estats Units han prohibit les importacions d'oli, però amb la baixa producció que es preveu aquest any, pujarà el preu de l'oli? El consumidor, em refereixo.
Perquè, aviam, nosaltres estem... o sigui, qui marca el preu de l'oli és la gran producció que ve d'Andalusia. O sigui, encara que nosaltres tinguem molta poca producció aquí a Catalunya es produeixen entre 25.000 tones i 30.000 tones en un any.
Sí.
Però, clar, a Espanya es produeixen una barbaritat de tones, que és el que fa oscil·lar el preu de l'oli, podríem dir, mundial.
Sí, però aquest any també a Andalusia la producció es preveu baixa, o sigui, un 50%.
Bueno, potser no tan baixa,
No?
Potser no tan baixa, no. Sí. Bueno, aquí també hi entra l'especulació, a vegades que et diuen que no hi ha producció per fer pujar els preus, però...
Nosaltres hem tingut aquí a Catalunya, per exemple, algun episodi, diríem, dolent, per l'alquímia que es fa, les barreges i la química que s'utilitza a l'hora d'elaborar l'oli d'oliva. Hi té alguna cosa que dir vostè amb això?
Quan enganyes el client final, el pots enganyar una vegada, perquè és que aquí el que són barreges i tot això ja entra en una altra lliga. Nosaltres, aquí a Catalunya, s'intenta elaborar un producte de qualitat perquè la quantitat que es produeix tampoc no necessites fer gaires aberracions per vendre-ho. El que passa és que quan sortim de lo que és un productor final o una cooperativa, a partir d'aquí comença la martingala. A partir d'aquí es comencen a fer barreges per guanyar el màxim venent un producte diguem-ne disfressat.
Sí, o sigui això, que...
No passa mai, ni amb productors final.
Els problemes poden venir dels qui elaboren o reelaboren l'oli, els industrials, vaja, no els productors. Sí.
Perquè agafen una quantitat d'oli bo i el barregen amb molta quantitat d'oli, diguem-ne, que no és tan bo.
Sí,
i llavors fan una gran quantitat d'un oli que el venen a un preu, diguem-ne, car per lo que és,
sí,
i
sí.
Cola. Per això he dit abans que el que fallem més és la falta de cultura en general del producte final. Del producte.
Molt bé.
Si és més cultura, poder no enganyaríem tant.
Sí, sí. Doncs molt bé, Jordi Pasqual, el dirigent del sector oliverer de la Unió de Pagesos, que tingui un bon vespre, una bona nit i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment a vosaltres. Adéu.
A la Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
Finalment tenim el senyor Pere Guinjoan, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i Economista. Bon vespre, senyor Pere Guinjoan.
Bon vespre.
Per què el tipus d'interès està tan baix? No és una cosa europea només, sinó mundial. Per exemple, Rússia no havia estat, els interessos, tan baixos inclús durant l'època de la Unió Soviètica. Per no parlar dels Estats Units, malgrat que hi ha eleccions presidencials al novembre. Com ho veu, això?
Efectivament, és un fenomen global, és un fenomen mundial. Jo crec que aquí s'ha de veure, diguem-ne, dos elements. Un, diguem-ne, l'equilibri entre oferta i demanda de fons prestables, Això, diguem-ne, seria quin tipus d'interès dona. El tipus d'interès és un preu, és el preu, diguem-ne, del mercat de fons prestables. Quin tipus d'interès seria l'equilibri d'aquest mercat? Però hi ha una segona consideració, i és que, està clar, els tipus d'interès, almenys els de curt termini, i ara també els de llarg termini, pel que diré de seguida, estan molt influenciats per la política dels bancs centrals. I els bancs centrals, d'ençà de la crisi del 2008-2013, que van fer una intervenció massiva comprant tot allò que es movia, comprant molt deute públic i altres coses també, no? I ara també, doncs, amb la pandèmia, doncs, han reforçat. No havien mai acabat de desfer la intervenció que van tenir fa més de 10 anys ja, no? Però ara, últimament, diguem-ne, encara ho han accentuat. De manera que hi ha les dues consideracions. Per part de l'oferta i la demanda, si vol, després hi entrem una mica més en detall, hi ha elements, diguem-ne, que sembla que fan baixar el tipus d'interès d'equilibri, el tipus d'interès natural, que se'n diu en teoria econòmica,
sí.
Però el tipus d'interès realment de mercat també està, diguem-ne, influenciat a la baixa per aquesta política unànime gairebé de tots els bancs centrals del món, certament dels dos més importants, de la Reserva Federal dels Estats Units i també del Banc Central Europeu.
Sí, sí. Què hi té a veure l'envelliment de la població amb els baixos tipus d'interès?
Més aviat al contrari, miri. Diguem-ne, en quant a l'explicació, diguem-ne, de la pauta de l'estalvi de les persones,
sí.
O del desestalvi,
sí.
Hi ha una teoria del cicle vital que, diguem-ne, que planteja que hi ha tres etapes a la vida. Quan som molt joves, en general, desestalviem,
sí.
Perquè hem de finançar la nostra formació.
Sí.
Quan som molt vells, també, en general, desestalviem, perquè vivim d'una pensió,
sí.
I, diguem-ne, i ens mengem una mica els estalvis que hem anat acumulant. Estalviem molt quan tenim edats mitjanes. I és veritat que ara, bona part de la gent del baby boom, jo mateix en formo part, vaig néixer el 1954, dels nascuts, diguem-ne, entre la immediata postguerra mundial, 1945, fins més o menys cap a l'any 1965, bona part d'aquesta gent o estem ja jubilats o estan
a punt de jubilar-se.
Per tant, diguem-ne, això més aviat ajudaria a fer pujar els tipus en un futur immediat, en un futur més o menys immediat, però... Ja dic, la influència més aviat seria la contrària, no? La de l'envelliment.
Amb la rentabilitat mitjana de l'1% als Estats Units, l'estalvi es fa difícil, senyor Guingevant.
Sí, sí, senyor. Sí,
avui no val la pena estalviar, perquè si no et donen res. Vas al banc i dius, què em donarà? Jo li porto aquí 30.000 euros, què em donarà?
Les gràcies, no?
Sí, sí. Les gràcies. Sí. Gràcies per portar-los aquí. Sí. Sí, sí.
Sí, és veritat que, diguem-ne, si vol era aquesta consideració de l'equilibri entre l'oferta i la demanda de fons prestables. L'oferta de fons prestables és, diguem-ne, el nou estalvi que hi ha. I, evidentment, aquí hi ha molt poc incentiu perquè els tipus d'interès són molt baixos. Hi ha molt baix incentiu a estalviar. Per part de la demanda de fons prestables, això també està deprimit. Perquè, diguem-ne, sembla que les noves tecnologies,
sí.
D'alguna manera, estan entrant. I, diguem-ne, el que requeria grans inversions en el passat de no fa gaires anys era l'economia industrial. Però això d'aquí, almenys en els països desenvolupats, i a la Xina també comencen, i a la sí. Índia, cada vegada, diguem-ne, hi ha menys inversió d'això d'aquí i, en canvi, hi ha més inversió en coses que són, per dir-ho així, etèrees, no són materials. I aquestes coses, diguem-ne, capital humà, formació, política de marques, però aquestes coses exigeixen moltes menys inversions del que exigia, per exemple, fer una fàbrica d'acer.
Sí.
I de fàbriques d'acer se'n fan cada cop menys. Clar. Això és.
O sigui que les noves tecnologies han fet abaratir també molts costos de les mercaderies i serveis i, per tant, també la banca, no? És a dir, que ara, per exemple, que hi ha la fusió de Bankia i de la Caixa, doncs, evidentment, s'obriran oficines, no? Perquè doncs, les tecnologies faran que, evidentment, s'agilitzi la funció de la Caixa menys personal que la suma de les dues, no?
Efectivament. Sí. Efectivament. Els bancs, diguem-ne, estan abocats a transformar-se molt. La veritat és que tots portem a la butxaca una oficina bancària fantàstica, que fa coses, que fa 30 anys les oficines del carrer, diguem-ne, gairebé no podien fer, t'enviaven a la central, no? Allò per fer una transferència rara en un país, i ara mateix des de la butxaca del, des del teu telèfon, des del telèfon de qualsevol persona, es pot fer, evidentment, això sí, en la banca hi ha una reestructuració serà... Està encara en bona part pendent. Ja està en curs, perquè s'han tancat moltes oficines bancàries.
I tant.
Però seguirà.
Seguiran. Seguiran perquè és un... la gent també vol el cara a cara.
També vol el cara a cara. Volem el cara a cara, però està clar, volem el cara a cara quan el necessitem.
Exacte.
Quan, per exemple, hem de fer una hipoteca per comprar-nos un pis, o amb una empresa, quan ha de discutir la política de finançament, que cada any es revisa en general entre bancs i empreses, això és important discutir-ho cara a cara. Ara, anar a l'oficina a buscar diners o a fer una transferència, els diners estan passant a la història. Paguem amb targes i aviat pagarem amb el rellotge, diguem-ne, no? Sí, sí.
Bueno, ja, o amb el telèfon, sí.
O amb el telèfon. Sí. Per tant, els diners físics cada vegada tenen menys importància. I, per tant, sí, la cosa aquesta s'està desmaterialitzant. I quan anem amb una oficina bancària, això sí, aleshores voldrem parlar amb una persona molt especialitzada, que ens digui realment, que ens solucionin problemes que en general plantejarem problemes sofisticats. No?
Sí. Els bons, parlem dels bons, senyor Guillemant, de l'Estat i dels privats. Ara, per exemple, les empreses és molt difícil que facin bons, perquè no serien no rendibles, sinó que la gent no els compraria, no? Perquè la gent té por que les empreses doncs facin aigües, no? Com veu el futur dels bons?
Per dir-ho...
Amb aquest tipus d'interès que hi ha...
Per dir-ho breument, i m'explico malament, però ara li explico, diguem-ne, no? El tipus d'interès dels bons de les empreses té dos components. Diguem-ne, el que paga l'Estat, que se'n diu el tipus d'interès sense risc, més una prima de risc que correspon a la possibilitat de que l'empresa faci suspensió de pagaments.
Sí.
Aquesta prima de risc està molt, molt relacionada amb el comportament de la borsa. És a dir, si una empresa va bé a la borsa, li baixa la prima de risc.
Ja.
El que passa que, clar, que els tipus d'interès ara estan tan baixos que només poden pujar, i si pugen, el valor dels bons rebrà.
Sí. Doncs molt bé, senyor Pere Guinjoan, que acabi de passar un bon dia de la Mercè, dia de la Mare de Déu de la Mercè, que sigui feliç i que tingui un bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies, bon cap de setmana i bon vespre també per vostès.
I fins aquí el programa Economia en Valors emès per Ràdio Estel. No s'ho perdin, cada dijous de 8 a 9 del vespre, Economia en Valors a Ràdio Estel. Adéu-siau.